Les 12 colònies, amb César Jiménez i Enric Collell.
Bona nit, Sant Celoni. Avui, com és habitual, l'Enric i un servidor parlarem de la sèrie Iron Fist i de Logan, l'última pel·lícula del Lobezno. Bona nit, Enric.
Bona nit.
I com és habitual, saludem a la nostra tècnica de so, la Gemma Grau. Bona nit, Gemma.
Bona nit.
Però abans de res, si teniu qualsevol consulta o proposta, envieu-nos un correu a radio@sansceloni.cat o adreceu-vos a facebook.com/les12colònies, la pàgina de Facebook on anem penjant el contingut del programa. Bé, doncs, sense perdre més temps, sigueu benvinguts a les 12 colònies. El novembre del 2013, Netflix i Marvel, que pertany a Disney des del 2009, van acordar la producció de 4 sèries de televisió basades en personatges Marvel i una cinquena per obrir-los a tots, The Defenders. El Daredevil de Drew Goddard i Stephen S. The Knight ens va portar una violència realista i fosca. La Jessica Jones de Melissa Rosenberg homenatjava el noir i reivindicava el feminisme. El Luke Cage de Cheo Hodarikoka era una carta d'amor a la cultura negra. I Iron Fist hauria d'haver estat un homenatge al gènere de les arts marcials, però el meu gust s'ha quedat curta.
La sèrie compta amb 13 episodis i tracta sobre la història de Danny Rand, o Finn Jones, qui interpretava a Loras Tyrell a Game of Thrones, a qui havien donat per mort quan era nen i que retorna a Nova York després d'haver estat desaparegut durant 15 anys. A més, d'intentar reclamar el seu llegat familiar, també intenta saber què és el que va passar exactament el dia que els seus pares van morir.
La sèrie ja havia generat controvèrsia per les decisions de càsting. Quan van triar a Finn Jones, va sorgir la pregunta de si no seria el moment de donar el salt que moltes sèries i pel·lícules estan fent, optar per la diversitat i enterrar una mica més el conegut whitewashing, és a dir, la preferència als sectors blancs per sobre de tot. Aquest qüestionament és més que vàlid, però jo em pregunto per què. Per què tornar-ho a fer? O sigui, això ja ha succeït al món dels còmics des de fa dècades. L'exemple més clar és el canvi de Nick Fury de blanc a negre, canvi que ha concebut un gran personatge, el que ara tots volem, tant a les vinyetes com a l'UCM. Però per què s'ha de canviar tot? A més, la campanya que li van fer els crítics i webs generalistes, erigint-se com a defensors de la multiculturalitat i les minories, va fer que comencés amb un halo de decepció. A més de voler comparar a Danny amb històries similars com la de Batman i Arrow, multimilionaris que tornen a la seva ciutat natal després d'anys d'absència, això fa que, abans de poder gaudir-la, ja hagi una cortina de prejudicis que l'estiguin rondant i no permeti que sigui jutjada per si sola, veient els seus defectes i les seves coses bones sense tenir una mirada preconcebuda.
Iron Fist té una forta connexió amb l'UMC. Més enllà de la menció a l'incident o a la batalla de Nova York, podem observar la connexió que s'estableix amb altres sèries de l'Aliança Marvel, Netflix. No tan sols amb mencions superficials, sinó amb elements que són una part important d'aquesta sèrie. Per mencionar alguns, tenim la participació d'antics personatges secundaris coneguts de l'univers Marvel, com l'advocada Jerry Hogarth, Carrie Ann Moss, després d'haver gaudit del seu paper a la sèrie Marvel Jessica Jones.
Sí, que encara que té un paper secundari, suposa una peça important en l'abans de la trama.
Un altre personatge secundari important seria la infermera Claire Temple, o Rosario Dawson, que apareix a totes les sèries de l'univers Netflix. Vols afegir alguna cosa, César?
Bueno, més que secundari, principal, no? Jo és que, bueno, almenys per mi el personatge que destaca per darrere del Finn Jones i de la Jessica Henwick és la Claire Temple, el personatge de la Claire Temple interpretat per
Rosario Dawson.
Per mi és el que més destaca. I que aquesta, la seva inclusió en aquesta sèrie està unida directament amb el final de Marvel Luke Cage,
sí.
Ella recull el número de telèfon del dojo dirigit per la Colleen. Bueno, s'ha cansat de veure l'acció i vol implicar-se totalment. Però bueno, jo afegeixo una petita pega, que és que malgrat l'amor incondicional que jo li processo a la Claire i a la Rosario Dawson, per descomptat, en aquesta quarta sèrie en la qual participa trobo que la seva incursió és una mica forçada. Sembla que li estiguin donant el paper que està reservat en les vinyetes a la Misty Knight, i que fa doble amb la Colleen per fer les filles del drac, vale? I no sé, també m'està donant la sensació de que estan aliant a la Colleen amb la Claire per fer les filles del drac de l'univers Netflix. No ho sé, ja veurem, a veure què surt a la propera sèrie.
Sí, sí. Bé, com ja hem dit abans, Iron Fist comptava amb el cameo de la infermera Claire Temple, que amb ella venen la major part de mencions a altres sèries de la mateixa manera que la seva incorporació a la trama personal i aconteixements. Inicialment surt de Daredevil. Després tornem a trobar a Claire Temple a Jessica Jones, on coneix a Jessica Jones i Luke Cage. Però Claire Temple retorna amb el seu estimat Daredevil a la Hell's Kitchen durant la segona temporada de la sèrie Daredevil. I finalment es dona a entendre que el personatge marxa durant un temps al seu barri natal on coneix a Luke Cage.
Bueno, però per mi la interpretació de la Jessica Henwick com la Colleen Wing és de notable, tant pel desafiament físic que suposen totes les coreografies d'arts marcials en què participa, com també per totes les facetes que mostra. El seu personatge passa de ser l'element més animat de la sèrie, especialment en els primers episodis, a mostrar una personalitat més complexa. La presència i rudesa de Wynn és tan imponent que les seves escenes d'acció i combat són molt més entretingudes que les de Dani. Però la Colleen Wing també ha estat víctima dels tòpics. Ella és una noia que ensenya arts marcials a Chinatown i que a sobre pateix mansplaining del propi Dani. És a dir, ella és la sensei del seu propi dojo, però és ell qui li diu com i per què ha d'ensenyar. Com deia, els tòpics tampoc no han jugat a la sèrie. Era necessari forçar aquesta situació? Amb el personatge tan potent que assisteix en els còmics, aquest extrem sobra, per molt que es vulgui donar un argument sobre el qual conduir el personatge del Danny Rand. Que, per cert, Enric, ja que es m'ha dit abans, la Jessica Henwick també sortia a Game of Thrones. Mm-hmm. Vale? Feia el personatge de Nymeria Sand i també sortia al Despertar de la Força, fent el personatge de Jess Testor, pilot de la Resistència.
Sí, jo quan vaig estar llegint-me el guió em va sorprendre perquè no m'esperava, no, que sortís a Star Wars. No la recordo, la veritat és que no, se'm va passar desapercebuda.
Jo tampoc la recordo, però ho he trobat.
No la recordo.
Ho he trobat buscant. Però bueno, això. També tenim el Ward Mitchum, interpretat pel Tom Felfrey, que és un personatge complex i amb diverses lectures. Comença sent el típic executiu de Wall Street sense escrúpols, per acabar revelant-se com la complexada de víctima dels abusos del seu pare, el que porta a una fase d'addicció i autodestrucció. La seva germana Joy, interpretada per Jessica Stroup, també passa per diverses etapes, sent el motor d'algunes trames, principalment a les que té a veure amb el Danny, l'acceptació de qui és i la lluita per control de les empreses RAN. Ian Harold Mitchum, interpretat pel David Wenham, ja que estem amb papers anteriors, mm-hmm, és el famós Faramir del Senyor dels Anells.
Sí, 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 sí.
Vale. Amb el Harold tenim un personatge ambigu que de vegades sembla ser un aliat i altres no, encara que els còmics ja coneixem, ja sabem de quin peu calça. I als darrers capítols coneixem el que probablement serà el dolent de la segona temporada, en Davos, interpretat per Sacha Taohan, guerrer de Kunlun que arriba a Nova York per convèncer en Danny que torni al seu lloc com a defensor de Kunlun. Davos és algú que ha vist com l'honor al que es creia destinat li ha estat arrebatat per un estranger sense cap respecte pel funcionament de la seva cultura, ja que torna a Nova York i deixa Kunlun desprotegit. Davos també és conegut com a Steel Serpent i és l'enemic d'Iron Fist a Kunlun. Originalment, el Davos va guanyar el dret a aprendre el poder d'Iron Fist, però va fallar amb la batalla contra Shao Lao. Va tornar a Kunlun deshonrat i va tractar de matar el Danny quan va estar disposat a triomfar on ell va fallar. De fet, en els còmics, localitza l'Iron Fist per robar-li el seu poder, però troba impossible contenir-lo en el seu cos. Finalment, el poder d'Iron Fist el consumeix i l'acaba matant.
I ara, per tots aquells que busqueu connexions i petites referències a altres sèries, ja podeu seure i gaudir-ne, perquè la sèrie n'està plegada de referències. Bueno, i sí, ara nosaltres doncs les desvetllarem, no?
Fem unes quantes. Bueno, això no ho hem dit, però bueno, com sempre, si no heu vist la sèrie,
sí,
no sentiu aquest programa, però això des de sempre.
Diguem, contiene spoilers.
Exacte.
Si ens fixem en el capítol 8 d'Iron Fist, concretament en l'escena en què enfoquen una carta que van enviar a Claire Temple, no sé si us heu fixat en el remitent, però sí, amics friquis, és una carta de Lucas, i com ja sabeu, Lucas...
El George Lucas?
No, home, vale. George Lucas no. Lucas és Luke Cage.
Luke Cage.
Després també trobem altres referències. En el mateix capítol podem veure un homenatge clar a Luke Cage fet per Danny Rand quan es posa la caputxa de la dessuadora, no? Mm. Que, bueno, que això també ho havíem vist a Jessica Jones, que la Jessica també tenia el costum de posar-se la caputxa de la dessuadora.
Correcte.
També podem observar un homenatge a la tècnica del mono borratxo del gran mestre de les arts marcials Bruce Lee, que això no sé si t'hi has fixat.
Sí.
I per acabar amb aquests petits detallets pels friquis com jo, no sé si us haureu fixat, però al capítol 11 apareix la clàssica samarreta foradada de Luke Cage a casa de Claire Temple. Quina casualitat, oi?
Jo això no me'n recordo.
Ostres, doncs sí, és un moment en què no me'n recordo per quin motiu en Dani es queda sense samarreta o la porta bruta o alguna cosa així.
Vale. Sí, sí.
Després la Claire treu una samarreta que està feta a caldo i dius, com li dones la samarreta aquesta? Però bueno,
tens raó.
És això.
Ja jo està. Volia aprofitar, ara que parles de la tècnica de mono borratxo de Bruce Lee, jo aquí sí que li trobo una pega a la sèrie, que per ser una sèrie que gira al voltant de les arts marcials i de la cultura asiàtica, hi ha poca acció en els capítols inicials. I si comparem l'acció de la magnífica Daredevil, se suposa que les escenes d'acció haurien de ser millors, però es queden curtes. En una sèrie on la base principal són les arts marcials, necessites treballar-te l'apartat coreogràfic per resultar excel·lent, en el que hauria de ser la teva especialitat. I no arriba a l'alçada del que Iron Fist hauria de ser en aquest apartat. Compleix, sí, però de vegades resulten lentes i poc sorprenents. Per no dir que quan viatgen a Xina sembla un polígon industrial de Detroit amb quatre cartells en xino.
Sí, és molt cutre, la veritat.
Sí, en aquest sentit s'ho podia... Ja entenc que no viatgen a Xina per rodar un capítol, però com a mínim que no sembli un polígon industrial de Detroit.
Mare meva.
Bé, continuem.
Jo trobo que és una història ben desenvolupada i que es va desenvolupant a un ritme moderat i explica, bueno, això que em sembla que ho hem dit, suposa el retorn d'un nen convertit en home a la vida adulta, que és un dels punts forts de la sèrie, i veure aquest contrast del Danny Rand comportant-se com un nen petit quan en realitat és un adult, no sé, ho trobo un comportament bastant d'adolescent immadur, no? I, bueno, també veiem com van avançant aquests sentiments i, com bé has dit, cal dir que en Dani pues, torna amb el seu puño de hierro.
Que, per cert, jo trobo aquí que la forma de mostrar el superpoder del Dani, de l'Iron Fist, està bastant ben fet, o sigui, no arriben, no, o sigui, no forcen la presència, sinó que surt les vegades justes i necessàries. Està bé.
Home, jo ho trobo bastant com el ki de bola de drac,
sí.
Quan en Goku comença a treure el seu ki.
Correcte.
Ho trobo bastant semblant, però bueno, està molt bé, la veritat. Després, no sé, trobo molt bé que hi hagi dues trames més, que és la trama corporativa, amb la que apareixen els Mitsum, i després també la mano. O...
Bueno, jo en aquest sentit jo crec que per mi el guió és una mica fluix, vale? No sé, tant la trama del Dani se'n fa una mica passada i molt reiterativa en alguns moments, i la trama de corporativa també hi ha moments que li costa, però bueno.
I bé, per acabar, jo diria que aquesta sèrie està basada en gran part, bueno, en gran part la col·lecció de còmics de l'immortal Puño de Hierro, que està creada per Matt Fraction i David Aja.
Per resumir, per mi la sèrie té moments fluixos, vale? És clar que no és la millor de les quatre vistes fins ara, però també és veritat que és una sèrie que està millor del que ens han volgut vendre. Jo només un detallet, tan sols si no sou gent de còmics i sou dels que us agrada aquest univers gràcies a les pel·lícules de l'UCM i les sèries actuals, doneu-vos una volta per les webs especialitzades i busqueu les seves crítiques. Veureu que no s'assemblen res a les crítiques de les webs generalistes. O sigui, feu més cas als friquis en aquest sentit, i no feu tant cas als crítics, als professionals, per dir-los d'alguna manera, perquè les opinions no són les mateixes. Bé, doncs continuem amb Marvel's The Defenders, que uneix a Daredevil, Jessica Jones, Iron Fist i Luke Cage. Un quartet d'herois singulars amb un objectiu comú, salvar la ciutat de Nova York. Quatre figures solitàries amb les càrregues dels seus propis desafiaments personals que s'adonen que potser són més forts quan formen equip. Andrew Goddard, escriptor dels dos primers episodis de The Devil i que va establir les bases de la primera temporada, torna com a productor executiu a The Defenders. Douglas Petri i Mark Ramirez, que van rellevar a Stephen S. The Knight com showrunners a la segona temporada de The Devil, són els showrunners de The Defenders. S.J. Clarkson, que ha dirigit els dos primers episodis, ja va deixar la seva empremta en dos episodis de la Jessica Jones.
Amb el teaser que van mostrar a la San Diego Comic-Con de 2016, sembla intuir-se que Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage i Iron Fist s'enfrontaran a la mano. Al final del teaser també podem escoltar a Scott Glenn, el personatge de Stick. Al costat del quartet protagonista, format per Charlie Cox, Kristen Ritter, Mike Coulter i Finn Jones, el repartiment es completa amb Elden Henson, àlies Foggy Nelson, el millor amic i company de bufet de Matt Murdock, Eka Darville, que interpreta a Malcolm, el veí drogadicte de Jessica Jones, Rachel Taylor, l'encarregada de donar vida a Patricia Trish Walker, la germanastra i millor amiga de Jessica, també coneguda en els còmics pel nom de Gata Infernal, el seu alter ego superheroi.
La veurem?
No ho sé si la veurem.
No tinc ganes. A veure.
No ho sé.
Esperem que sí.
Si apareix, serà una aparició d'aquesta estrella en un moment concret. Però...
Diu Godard, confio en tu.
No ho sé, jo no. Simon Missick, com Misty Knight, el personatge que interpreta a Luke Cage. Deborah Ann Wall interpreta a Paige, la secretària i amiga de Matt i Foggy, que aquesta, ho sento, però és que m'encanta. És pèl roja, i mira que a mi no m'agraden les pèl roges, però és que...
A mi també m'agrada bastant.
L'havia vist com a personatge de... Ara em mataràs, per la sèrie que vaig a dir, aquella dels vampirs...
Sí.
Saps qui no vull dir?
Em sembla que sí.
True Blood.
True Blood, no l'he vista.
Doncs no la miris, no val la pena.
Val, perfecte. Continuant amb el repartiment, tenim un dels nous personatges, que és la Sigourney Weaver, que interpretarà algú coneguda com Alexandra. L'Scott Glenn, que torna a representar el paper d'Stick de la sèrie del Devil, la Rosario Dawson, un altre cop, que tornarà a encarnar a la Claire Temple, la Carrie Moss, representant per tercera vegada la Jerry Hogarth, la Jessica Henwick, que torna amb el seu paper de Colleen Wing, i la Elodie Young, que tornarà a interpretar a Elektra. Per tant, sembla ser, bueno, està claríssim, que ja ho hem dit, que la mano serà l'enemic a batir. Malauradament, el Vincent D'Onofrio va haver de confirmar, després que li preguntessin diverses vegades per Twitter, que Kingpin no estarà a Marvel de Defenders.
Llàstima, perquè sí. La seva actuació era brutal.
Per això, una llàstima.
És una llàstima.
Però bueno, què hi farem? Bueno, i hem dit això, la Sigourney Weaver, la meva estimada i admirada Ripley, interpretarà a un nou personatge a la sèrie i per les pistes que han anat deixant a les anteriors sèries segurament estarà relacionada amb la mano. El personatge que interpreta es diu Alexandra, i el showrunner Mar Ramírez la defineix com una dona dura. Va explicar en una entrevista: sabíem que seria necessari alguna cosa enorme per treure aquests quatre personatges als seus mons individuals per treballar junts, però al mateix temps prou petit perquè fos possible creure que pogués existir en el nostre món.
S'especula amb la possibilitat que sigui una versió femenina d'Alexander Bond, personatge dels còmics de Daredevil, o que també podria ser la seva filla. Ostres, això no ho sabia.
Bueno,
vaya spoilaco, no?
Canvis de... No, és un rumor, no se sap. No,
bueno, però
no
si ho fos, és un spoiler bastant...
Bueno.
Per això, ja heu de mirar les sèries que ja hem dit abans, però bueno. Als còmics de Bendis, el 2004, Bond va ser el senyor del crim de Nova York abans de Wilson Fisk. La sèrie no començarà immediatament després del final de la segona temporada de Daredevil, sinó que ja haurà passat un temps i Matt Murdock encara seguirà tocat per la mort d'Electra. El 2017 és l'any amb més temporades de sèries de superherois Marvel a Netflix, doncs a la ja estrenada Iron Fist i a la propera The Defenders, que només comptarà amb 8 episodis. I a més, es suma The Punisher, i el 2018, la tercera temporada de Daredevil i la segona temporada de Jessica Jones, que jo me'n moro de ganes.
També.
La data d'estrena de Defenders és el 18 d'agost del 2017, així que ja sabeu, aquest estiu, a veure sèries.
Ja a l'abril del 2015, el showrunner de Daredevil, Stephen The Knight, abans de l'estrena de la sèrie va expressar el seu interès a fer una sèrie protagonitzada per Frank Castle, el castigador, però amb qualificació R, és a dir, per adults. A causa de l'èxit de la temporada 2 de Daredevil i del personatge de Punisher, interpretat pel Jon Bernthal, Netflix, després de finalitzar la segona temporada de L'home sense por, va confirmar la sèrie en solitari de The Punisher. Un altre cop amb Jon Bernthal en el paper de Frank Castle, un exmilitar que decideix fer justícia pel seu compte quan la seva família és tràgicament assassinada en un tiroteig creuat entre bandes criminals.
Steve Lightfoot, que ja ha treballat en sèries com Hannibal o Transporter, escriu i dirigeix els dos primers episodis de la sèrie, a més de ser showrunner i productor executiu. The Punisher serà la sisena sèrie nascuda de la col·laboració entre Marvel i Netflix, sumant-se a Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist i Defenders. Encara no se sap la data d'estrena. Al costat de Jon Bernthal, el repartiment es completa amb Ben Barnes, vist a les Cròniques de Nàrnia, és Billy Russo, el millor amic de Frank Castle a la seva època de les Forces Especials. Ara dirigeix una corporació militar privada anomenada Anvil. Evan Moss Backrack, que la van veure a Girls, serà Micro, un exanalista de la NSA. Els secrets podrien ser de gran valor per Frank Castle i tots els seus al seu voltant. Amber Rose, Reba, que van veure a Indian Summers i Son of God, serà Dina Mandini, una agent de seguretat nacional altament entrenada que ha estat cabrejada per Punisher.
També sortirà el Daniel Weber, que farà el paper de Lewis Walcott, un jove veterà que té dificultats per reinserir-se a la societat civil. Jason R. Moore, que l'hem pogut veure a Lonely Place for Dying, serà Curtis Hoyle, un amic de Frank Castle i una de les poques persones que sap que és viu. El Paul Schultz, que l'hem vist a Nurse Jackie, serà Rawlins, un membre del rang de la CIA que es creua amb les operacions de Frank Castle a Afganistan. La Jamie Ray Newman, que sortia a la sèrie The Bates Motel, serà Sarah Lieberman, l'esposa de Micro, i el matrimoni ha fet la seva vida molt més complicada. Michael Nathanson, que l'hem vist a The Nick i Wolf of Wall Street, serà Sam Stein, un agent de seguretat nacional que es troba amb un desafiament per la seva companya Dina. I finalment, també tindrem per aquí a la Deborah Ann Woll, que s'uneix a la primera temporada de Marvel's The Punisher com la Karen Page, per seguir desenvolupant la relació que van entaular a la temporada 2 de Daredevil. Poc més sabem per ara de la sèrie de Frank Castle, que segueix actualment en rodatge i que es preveu que s'estreni a la propera tardor.
Logan ens trasllada a un futur desolador, concretament l'any 2029, en un món on els mutants quasi estan extingits i la Patrulla X és llegenda. En aquest escenari, on la importància que tenen els efectes especials, queden en segon lloc i el tema principal són els personatges. Un vell amb Alzheimer, un home sense esperança i una nena protagonitzen un road movie, una pel·lícula en moviment, que s'origina a la frontera de Mèxic fins la frontera de Canadà amb l'objectiu de trobar una salvació per a les noves generacions. La sinopsis d'aquest film, com ja he dit, és en un futur proper, un cansat Logan cuida del professor X, el Charles Xavier, a un amagatall a la frontera de Mèxic. Els intents de Logan per amagar-se del món i amagar la seva herència acaben de sobte quan apareix una jove mutant perseguida per forces obscures.
Logan és la tercera pel·lícula en solitari del personatge i l'última a la qual Hugh Jackman l'interpreta. La història centrarà a una encarnació més madura del personatge que veu com el factor curatiu ja no és allò que era i aquesta disminució dels seus poders li fa patir un mal crònic. En James Mangold, director de Kate and Leopold el 2001, el western El tren de les 3:10 del 2007 i L'Obeto immortal el 2013, dirigeix el capítol final de Logan d'una manera magistral, amb un guió basat en una història escrita per ell mateix, inspirada als còmics Old Man Logan, del Mark Miller, que per cert és l'actual consultor de les pel·lícules Marvel de Fox, i amb dibuix de Steve McNiven, que van publicar Marvel Comics amb 8 números entre el juny del 2008 i setembre del 2009. Per mi, Logan és un espectacle de principi a fi. Tan sols agafa la idea de Old Man Logan, la fa seva i narra un epílag de The Wolverine brillant. És un guió sòlid que no recorda el sobat flashback per explicar què ha passat, sinó que deixa l'espectador que vagi descobrint la tragèdia succeïda un any abans i per la qual tant Logan com Xavier viuen ocults.
El film ha rebut una classificació R degut a les escenes de sang i fetge que hi ha, ja que la violència és l'element clau de la pel·lícula, de la mateixa manera que l'ambient dramàtic que se'ns transmet al llarg de Logan. També cal dir que podem gaudir d'escenaris desèrtics on transcorre tota l'acció. Pels seguidors de l'univers X-Men, només veient el tràiler ja ens podem adonar que Logan no és fidel a Old Man Logan o el viejo Logan de Mark Miller, Brian Michael Bendis i Jeff Lemire, que tractava d'un vell Loberno que viu en un futur on els superherois ja no existeixen i han triomfat els malvats i la llei del més fort. Ojo d'Halcón és un vell sec i Logan és extorsionat pels Banners. És per aquest motiu que recorre milers de quilòmetres per guanyar diners per protegir la seva família. Aleshores, s'embarca en un viatge suïcida pels Estats Units, que estan governats pels Banners, els fills de Hulk, Kingpin, Doctor Muerte i Crani Vermell, ja que s'han repartit els territoris que seria tots els Estats Units. Tot i no ser fidel al còmic, sí que pren elements molt característics del còmic, com per exemple l'escenari, un món desolador, la desaparició de tots els X-Men, la salvació d'un jove mutant, un llarg viatge pels Estats Units amb lluites i molta sang, i jo realment el recomano, aquest còmic, perquè, ostres, veus realment com és en Logan tot el que ha arribat a patir al llarg del temps i ja, bueno, l'han acabat rematant. No sé com dir-t'ho, l'han deixat fet merda, amb perdó.
Qui no recomani aquest còmic no té ni idea de còmics, perquè és una passada. Jo, llàstima és que Fox no tingui els drets d'Ojo d'Halcón, perquè és un dels personatges, sí, després del Logan, un dels personatges que més m'agrada d'aquest còmic. I és brutal.
És un puntazo.
Si podeu, busqueu-lo i us el llegiu, que disfrutareu molt. Bueno, la cançó de Heart, del Johnny Cash, que acompanyava el primer tràiler, ja ens estava avisant que la cinta tenia un to de western crepuscular i que després de veure la pel·lícula veiem que es basa en el símil de la pel·lícula de Shane, dirigida pel George Stevens el 1953. Tan ben narrat que quan el Charles li mostra la pel·lícula a la Laura, una metàfora de la vida de Logan. Logan dona un gir de 180 graus al vist fins ara a la franquícia mutant i ofereix una obra adulta, una història dura, amb antiherois i amb molt dolor. I també amb molt poc humor, només tres petits gestos de complicitat amb els còmics que porta la Laura amb si i un parell de ninots del Wolverine que podem veure.
L'Obezno ja no es regenera com abans, degut a la seva avançada edat. Segueix conservant les seves urpes de Damantium, però les seves cicatrius no desapareixen i totes les ferides li deixen marca. Ja no és el que era. De la mateixa manera que no es cura totalment, doncs el fet de dur la Damantium dins del cos li provoca moltíssim dolor i és per aquest motiu que intenta alleujar el seu sofriment amb begudes alcohòliques.
Sí, la veritat és que tot això serveix per... O sigui, tot això és el que fa, el que utilitza el James Mangold per embastar una història de la redempció, per donar-se a un mateix i seguir cap endavant per poder descansar en pau. El que dèiem, aquest tot de western crepuscular.
El repartiment es completa amb uns personatges magníficament retratats. Patrick Stewart, com Charles Xavier, el professor X, és un nonagenari amb poders dèbils i inestables, amb problemes de memòria en ocasions que fins i tot el portaran a oblidar a Logan. Però en els seus moments de lucidesa anhela una vida normal, una vida familiar. Stewart està immens en el paper del major líder del moviment mutant que arrossega una pena enorme i està amagat en un lloc perdut de Nou Mèxic. Boyd Holbrook, com Donald Pierce, és un ésser implacable, calculador i el líder dels Rivers, un cíborg pertanyent al Club Foc Infernal, que aparegué per primera vegada a Uncanny X-Men número 132. Boyd fa de Pierce un malvat temible.
També tenim a Stephen Merchant com el mutant Caliban, una interpretació fabulosa que serveix de contrapunt a Logan intentant que accepti la realitat del Charles Xavier. El Richard Grant, que serà el doctor Thunder Rice, que és el científic del projecte Transigen. El seu pare va ser assassinat per Logan durant la seva aparició a X-Men Apocalipsis. I una de les sorpreses de la pel·li, que és la presentació de la Daphne King com la Laura Kinney, o X-23, el clon femení de l'Obezno, que realitza un paper increïble actuant la major part del metratge tan sols amb la seva cara. El seu X-23 acull tota la ràbia de l'Obezno, però en uns moments molt sentimentals. A destacar que l'actriu s'ha doblat a si mateixa a la versió espanyola. El futur està per veure, però espero que ho dipositin a les seves mans. I en Hugh Jackman no sorprèn amb la seva bona actuació. És el vell Logan que volem veure cansat i amb un gran pes a l'esquena, però que deixa aflorar la bèstia que hi ha en el seu interior, quan és necessari. Jackman se'n va per la porta gran i ens queda la pena que no el veurem més interpretar a l'Obezno després d'una pel·lícula tan rodona i en el seu millor moment interpretatiu. Ha sigut un gran final tant per Jackman com per Stewart.
Per mi, el millor de Logan és tornar a veure Hugh Jackman en el paper de l'Obezno. M'encanta l'evolució que ha rebut el personatge al llarg dels anys fins a arribar a aquest punt de no retorn. Trobo molt ben interpretat aquest home abatut, cansat de lluitar i perdre gent que estimava, però que, no obstant això, encara sent la necessitat de cuidar dels seus, com és amb el cas del Charles Xavier. Haig de reconèixer que també m'encanten les actuacions de Patrick Stewart i Daphne Keane, però em fallen el dolent i la història. No obstant això, la lluita final dels dos lobeznos, hosti, a mi, perdoneu per l'hosti, però em va ser un puntazo.
Mm-hmm.
Però no treu que el final de Logan, a mi, em deixi amb mal sabor de boca, perquè m'he llegit els còmics i, vulguis o no, esperava molt més, perquè pensava que hi hauria molta més similitud amb Old Man Logan, i clar,
bastant difícil quan no tens tots els drets de tots els personatges, o sigui que...
aquí està el fall.
Sí, sí.
Hauríeu d'haver comprat els drets de l'Halcón, de l'Ojo d'Halcón, home.
I el Hulk.
I, clar, també. La banda sonora de Marco Beltrami compleix transmetent aquest entorn de western, però si no la comparem amb la cançó de Johnny Cash, el nivell potser era molt alt. En canvi, la magnífica fotografia de John Matheson aporta el toc de western crepuscular.
I per acabar, els seguidors de Logan han suggerit al director, a través de Twitter, la possibilitat de que la pel·lícula tingués una versió en blanc i negre, ja que moltes de les imatges de promoció de la mateixa han estat publicades així, otorgant-li a la pel·lícula aquesta atmosfera més seriosa. Doncs, en James Mangold s'ha posat mans a l'obra i ha preparat una edició en blanc i negre, però no s'ha limitat a baixar la saturació, sinó que està tractant cada fotograma per separat per aconseguir el millor resultat possible. La pel·lícula sortirà a la venda amb Blu-ray i DVD el 5 de juliol i portarà aquesta versió en blanc i negre.
Jo, ojalà la posessin al cine.
Tant de bo. Als Estats Units sí que ho faran, però aquí no ho crec.
Ojalà la posessin al cine, perquè em vaig quedar amb ganes de veure-la al cine i veure-la en blanc i negre...
No sé si ho vas seguir, si vas seguir la promoció, però jo sí que, tant a Twitter com a Instagram, he seguit la promoció d'aquesta pel·li i veure totes aquestes imatges en blanc i negre...
És que...
És una passada.
Jo les he estat veient també...
I... Han fet una campanya publicitària enorme i a blanc i negre li aporta un altre estil. Sent la mateixa pel·lícula, però li porta un estil diferent. Ja estaria xulaça. Tinc ganes de comprar el Blu-ray per veure-la.
Jo el Blu-ray, com no el puc veure perquè a casa no en tenim...
Bueno, però és el DVD.
Tampoc tinc DVD. Mira, és que jo és que estic antiquat. Vaig encara amb VHS, així que...
No escolteu, te la descarregues.
Vale, vale. Bueno, i per acabar... Vull fer un parell de recomanacions.
Endavant.
Doncs mireu, jo m'he comprat el còmic de Batman La Muerte en Família, de Scott Snyder, James Tynion IV, Greg Capullo i Joc, i bé, el còmic em va flipar, la veritat, perquè tracta del retorn del Joker a Gotham City. Bueno, ja sabeu que a mi el Joker em perd.
Ho sabem.
Després de que el jugater li tragués la cara, el Joker retorna disposat a posar en pràctica el seu enèsim pla, que tracta de destruir els aliats del Cavaller Fosc i acabar finalment d'una vegada per totes amb Batman. La brillantesa del guió i les seves il·lustracions deixaran bocabadat a qualsevol fan de Batman i el seu nèmesis, el Joker. I bé, també us porto una pel·lícula, que és Ex Machina. El seu film, produït i dirigit per Alex Garland, de l'any 2015, tracta sobre Nathan, un programador multimilionari amb fama d'excèntric que selecciona Caleb, un jove treballador de la seva empresa, perquè passi una setmana amb ell en un lloc recòndit de les muntanyes amb l'objectiu de participar en un test en el que involucra la seva última creació, Ava, un robot barra dona amb intel·ligència artificial. Per mi és una mena de monstre de Frankenstein de l'era digital que combina la possibilitat existent i no tan llunyana d'un futur al qual ja en som partíceps a l'actualitat i que mostra la senzillesa amb la que una màquina podria reemplaçar una persona humana passant el test de Turing amb total facilitat. No sé si a tu et fa pensar en la sèrie V, potser.
No ho sé, és que a mi la pel·li no em va agradar, de veritat. Bueno. La vaig agafar amb moltes ganes perquè me la van recomanar. No està malament, està bé, però no m'acaba de convèncer. És una pel·li que no... La idea està bé, però em sembla avorrida.
Bueno, per a gustos colores.
Exactament. Per tant, aquesta no, jo no la recomano. Bé, doncs, Fins aquí hem arribat aquest mes i tornarem el mes que ve amb un programa dedicat al nostre amic i veí Spider-Man, on parlarem una miqueta dels còmics, de l'història dels còmics, de les pel·lis que s'han fet fins ara i de la propera estrena de la pel·lícula aquest estiu. Així que ja sabeu, us esperem aquí a les 12 colònies el proper juny i només dir que
la força us acompanyi.
Bona nit!